literatura d'un dominicà, perquè Junot Díaz és de la República Dominicana.
Efectivament, va néixer a Santo Domingo l'any 68, és un escriptor de nacionalitat estadounidenc i indodominicana i va guanyar el Pulitzer ara fa una mica més de 10 anys per aquesta novel·la i és considerat una estrella de les Lletres del Carib, un llibre estrany, boig, que s'ha llegit atentament, però molt ric en matisos.
El títol del llibre, La meravellosa vida breu d'Oscar Wao. I per què t'ha cridat l'atenció?
Perquè quan el vaig llegir fa 10 anys vaig veure que aquesta espècie de rèplica a La fiesta del Chivo, del Mario Vargas Llosa, fent una espècie de paròdia de tot plegat, parla de coses molt sèries, amb molt sentit de l'humor, i hi ha una barreja de tristesa i humor molt interessant. I a més, el Carib, a mi, que em queda molt lluny, perquè quan vaig a la Costa Brava ja em va més a prop, no? Veure literatura...
No es poden comparar, eh?
No, no es poden comparar.
El Carib està, per als que aneu a la Costa Brava, o pels que sou de la Costa Brava, el Carib està sobrevalorat.
Segurament. Jo, com que sóc un ignorant, el Carib no hi he anat. Jo intento anar a platges més de prop, perquè ja em va bé tenir un mar que sigui blau, que sigui net i que tingui garotes quan me les miro. O sigui, ja em va bé, eh?
Llavors, tornem a la República Dominicana.
Aquest senyor, aquest escriptor, que ve d'una família d'un militar de la República Dominicana, el seu pare va ser policia de Trujillo, el dictador, eh? I llavors el seu pare va treballar als Estats Units, ells es van traslladar als Estats Units, el nano quan era...
O sigui, van haver de sortir per cames, vols dir?
Suposo, sí, però el pare es va allunyar, ell va créixer sense el pare, sembla ser, i ell, en aquestes obres, i en aquesta concretament, descriu la realitat dels emigrants hispanoamericans als Estats Units i explica aquesta alienació que pot sentir un entre dues cultures, entre la hispànica i la llatina i l'estadounidense, no?, dels Estats Units, el de concert, l'admiració, el desig, fer-se gran, i és una mica créixer entre dos mons. I ho fa amb molts materials del Carib. Hi ha un punt de realisme màgic, hi ha la família, hi ha un paio que és el protagonista, que és un nerd. El nerd és una cosa que pots traduir per friqui, ampollon, garrulo, tonto, cerebrito, nyonyo, hi ha una... No sé, en tot cas, el text surt la paraula nerd i surt moltes coses que et fan pensar que la vida és complicada. Després et llegiré tres petits fragments de dues línies que hi sintetitzen amb moltíssima intensitat la força que té aquesta obra, que és molt rica, és molt sorprenent, és molt diferent, és molt divertida, les coses nostres.
I d'un país càlid a un país més fred, perquè el cas concret del llibre que ens porta el Rafael Nadal és d'Ivo Andrić, El pont sobre el Drina, va ser Premi Nobel de Literatura el 61, i ell és iugoslau.
Sí.
D'un caribeny a un adriàtic.
Sí, l'Andrić és un home que va néixer a l'actual Bòsnia-Herzegovina, que era imperi austro-hongarès quan va néixer ell el 1892. És un home que, en canvi, va morir a Belgrat, és un home que, entremig, va ser diplomàtic a Roma, a Bucarest, a Madrid, a Ginebra, a Berlín, al Berlín nazi. Per tant, és un home que ha conegut a Europa amb totes les seves arestes. Ell es va criar a Visegrad per raons familiars. A Visegrad hi ha un famós pont construït per Ensinan, per el gran arquitecte diríem turc, otomà, contemporani del Renaixement, un home que té d'aquests que et sorprèn tant quan coneixes la seva obra, que aquí no s'estigui estudiant al mateix nivell que Miguel Àngel o que Brunelleschi o que qui sigui, no? Aquest pont, que és un pont que existeix realment, que és un pont que quan llegeixes El pont sobre el Drina te l'imagines, el veus, tens ganes d'anar-lo a veure, és un pont que va ser construït per iniciativa, en el llibre, d'un nen que com a pagament de l'impost de sang que pagaven, en aquest cas, els serbis en els otomans, que es permetien segrestar nens per convertir-los a l'islam i donar-los una educació per convertir-los en el més selecte de l'exèrcit perquè no depengués de la noblesa otomana i, per tant, estigués controlat directament per el responsable, per l'emperador, per dir-ho així, que ara no... Aquest nano, quan l'entreguen als otomans, ho fan a través d'una barcassa que travessa el Drina, i quan acaba siguent aquest home el gran visir al servei dels otomans, ell decideix que en aquest lloc, en aquest riu on es va separar de la seva mare, on va ser entregat a l'estat per ser educat, per ser formar part de l'elit, ell vol construir un pont perquè sigui pont de comunicació, un pont que al mig ha de tenir un carabassar que finalment no s'acaba construint, però sí s'hi construeix al mig del pont una doble terrassa que s'acaba convertint en el lloc de trobada i és el lloc on transcorre bàsicament la novel·la. La novel·la té dos eixos. La novel·la és com una mena de saga, ho dic perquè és una novel·la que agradarà a tota aquella gent que li agraden les sagues, però en lloc de família i de generacions d'una família, aquí hi ha un pont que va sofrint determinades transformacions, però que sempre és l'eix. I veurem això en mans de l'imperi otomà, això en mans de l'imperi austro-hongarès, aquí hi viu la gent que hi neix, hi viu la gent que hi arriba, la gent que hi arriba abusant, la gent que hi arriba integrant-se, i anirem veient, malgrat que el que domina és la gran història, la història dels estats, al final el que hi ha, el que construeix la novel·la són les petites històries dels personatges humans que són els que...
I per què et va cridar l'atenció en el seu moment? Per què et va marcar?
A part de que és un llibre que està molt i molt ben escrit, és que jo crec que és una història on hi ha absolutament tot. Pensa que és un nucli on conviuen musulmans, ortodoxes, jueus, en molts moments amb una gran col·laboració, amb una gran riquesa d'intercanvi cultural, i en d'altres moments, com tots coneixem, amb tota la cruesa de l'enfrontament. Ell, quan va escriure el llibre, no sabia que, perquè el llibre és del 45, i el 92, 50 anys després, el seu pont reviuria moltes de les escenes que ell va inventar o va reproduir de moments històrics del pont, es reviurien en el moment de la Guerra dels Balcans, perquè a Visegrad, i en concret en el pont, hi va haver prop de 3.000 assassinats de gent que eren llançada després al riu i que tenien el riu de Vermell.
Jo vaig llegir aquest llibre fa 20 anys i em fa molta il·lusió que el mencionis, perquè el recordo amb una gratitud tremenda. És un llibre d'aquells on t'ensenya, entre moltes altres coses, l'enorme valor que té la geografia i la història, perquè et situa i t'explica la història de les persones a partir d'un moment geogràfic. És un llibre d'una grandíssima narrativa i amb escenes tremendes, eh? Hi ha una escena que passa al pont amb un paio que el volen represaliar i el torturen.
És
l'empalament més bèstia, sí, descrit a lo llarg d'unes quantes pàgines tremendo. És un llibre que el vaig llegir i que el recordo amb admiració i agraïment.
I en canvi tu no has llegit el d'ell?
No, encara. No, però estic tentat, perquè a més sí que ha mencionat a la Festa del Chivo, que jo crec que és el millor Vargas Llosa.
Que sembla que rememora l'equivalent amb un llibre que ha de sortir ara, properament, però que també té a veure amb una altra dictadura, no? Que no recordo exactament de quin altre país, també llatinoamericà, però...
Ell està fixat amb aquestes... les dictadures. De fet, ahir hi havia un article de tota una pàgina, sí, al País, on parlava del Mugabe, sí, i parlava dels dictadors. És a dir, la Fiesta del Chivo és una obra extraordinària per entendre què és el poder absolut, el poder omnímut i el poder pervers. I és un llibre grandíssim. Això és un llibre molt diferent, eh? Aquí hi ha una nissaga amb tocs caribenys, és menys ominós. La Fiesta del Chivo és una obra mestra. Aquest està bé, vull dir, aquest llibre ha rebut 6 premis quan li van donar, eh? El Pulitzer, el llibre, el Premi de la Crítica, el John Sargent, el Time va dir que és llibre de l'any, el llibre no més important de l'any, el va criticar en sentit superpositiu al New York Times, al San Francisco Chronicle, etc. O sigui, aquest és un llibre important. Un llibre important, però que no té la dimensió del pont del riu Adriana, perquè jo no em veig amb cor cada dilluns de portar una obra mestra, perquè és una mica com intentar collonir el personal, i jo el que vull és compartir de tant en tant coses que són molt bones, i a més compartir amb el Rafel i amb tu, Josep, aquest moment d'Hipòni de Pont, de ens expliquem coses que estan bé i no passa res si no les hem llegit, al contrari, te les descobreixen i aprenem, o sigui, compartim lectures.
Seria d'una ingenuïtat universal pretendre haver-se llegit tot el que s'ha publicat. Impossible.
Jo m'atreveixo a portar el pont sobre el Drina, perquè és d'aquests llibres que crec que ningú dels que ens està escoltant, si ara decideix d'aquí una estona passar per una llibreria i comprar-lo, em sembla que està a la butxaca en català i a RBA en castellà, ningú ens retraurà que l'haguem recomanat,
no,
perquè tothom en sortirà feliç de la lectura. És una lectura molt plaent, és dens però molt agradable, hi ha tot el que hi ha d'haver, ja dic, hi ha totes les històries, totes les passions humanes, però és molt adient, a més, per la situació política actual, vull dir, perquè és un llibre on els que van arribant, els que van manant, o sigui, els bons i els dolents no són sempre els mateixos per origen, sinó que són bons o dolents, hi ha una component personal molt important. A vegades arriben de la banda de Constantinople i són els més oberts, els més generosos, i en canvi a vegades arriben de les llums de Viena i resulta que són els més prepotents i els que abusen més, o el contrari, és a dir, no pressuposa res, i jo crec que aquesta és una de les grandeses del llibre de l'Ivo Andrić.
S'entenen amb el pont sobre el riu Drina, s'entenen, per una vegada que sé el llibre que ha llegit el Rafel, s'entenen pel cap baix quatre coses importantíssimes al llarg de la història. Una, per exemple, l'imperi otomà. Una altra, per exemple, el món serbi, el món croata, el món eslau. Una altra, l'imperi austro-hongarès. Sí. I després explica la història a Europa, on el catolicisme allà fa també una mica el que pot. O sigui, és una obra sensacional.
És que si no s'entén tot això, si no s'entén l'imperi austro-hongarès, l'otomà,
no s'entén Europa.
Tota
no
la component Europa que tenia moltes vegades de confederal, vull dir que moltes vegades era molt més respectuós, però ja dic, depèn molt també de qui hi ha en el poder absolut en cada un dels moments, és a dir, no hi ha veritats absolutes.
Qui va recomanar Stoner la setmana passada?
Jo.
Doncs diu la Maria, pura meravella, gràcies per haver-me'l recomanat.
Amunt els cors, Maria, però és que Stoner és un llibre tan bo. Escolteu, oients, en el fons, quan s'acaba el nostre programa, hem de dir-los als nostres amics llibreters, que som els seus còmplices, perquè el que voldríem és que hi hagués un moviment físic a la gent anar a buscar una llibreria i buscar un instant de felicitat. Els que llegiu Stoner, els que llegireu El pont sobre el riu Drina, us heu de sentir com aquella gent que teníeu compact discs embolicats en plàstic, que estaves a punt de treure el cel·lofan i l'anaves a escoltar. Heu de disfrutar el moment que encara no heu tret el cel·lofan i anar a buscar el llibre.
Compact disc, que encara en queden,
Jo sóc vell, encara recordo aquestes coses.
Però vaja, tu l'Spotify no t'ha desbancat el compact disc.
Sí, que ho escolto.
El CD.
Sí, jo també. Jo regalo. L'altre dia una amiga feia 50 anys i li vaig regalar 5 pel·lícules amb DVD, una per dècada i ben triades. I les vaig anar a buscar amb il·lusió i les vaig triar recomanant i rebent el consell de qui les venia a Video Instant. O sigui que, amunt els cors, regalar llibres, regalar pel·lícules, regalar música, són bons regals si els llibres són bons.
Doncs regaleu-nos la resposta a la pregunta del dia. Què creus que en sortirà de les converses que avui he iniciat el rei Felip VI amb els líders polítics al Congrés de Diputats? A, investidura, o B, eleccions? En el benentès que B, que la investidura també voldrà dir eleccions, perquè segurament seria una investidura fallida. Josep, quina mandra, oi?
Josep, he llegit, faig una fitxa de cada llibre que llegeixo des que tinc 16 anys, i amb aquests 41 anys he llegit gairebé 1.900 llibres. M'haig d'esperar 1.900 llibres més a poder contestar una cosa així. No ho saben, suposo, ni ells, i jo crec que hi haurà eleccions.